radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? El dissabte de la propera setmana, dia 17, se celebra a Girona el 6è Parlament Català de les Religions, al campus del Barri Vell de la Universitat. En parlarem avui amb mossèn Jaume Angelats, que és el delegat per al diàleg interreligiós del Bisbat de Girona. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens porta el bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. El dijous, dia 15, celebrem la festa de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa d'Àvila, tot recordant els 500 anys del seu naixement. Vaig participar en la trobada europea de joves a Àvila el mes d'agost, oferint una catequesi i una reflexió a un bon grup de nois i noies, a més de presidir l'Eucaristia amb els joves pelegrins catalans al monestir de la Encarnación. Tot preparant la catequesi amb el títol «En tiempos recios, amigos fuertes de Dios». Santa Teresa, su tiempo y el nuestro, vaig descobrir la gran aportació de la santa a la seva època, al segle XVI. Canvi d'època semblant al del nostre temps. Santa Teresa va viure durant el segle XVI, 1515-1582, una època de molts canvis, en l'economia, pel pas d'un sistema feudal a un sistema comercial, en política, perquè es va construir en Europa, en el camp social, per la decadència de la noblesa feudal, el creixement de la burgesia i l'aparició de nous tipus de pobresa. En l'aspecte religiós, apareix una crisi de la religiositat, paral·lel a la fi de l'edat mitjana, amb l'inici de la reforma de l'Església per camins divergents, alguns de ruptura. No només fou una època de canvis, sinó un canvi d'època. Nosaltres estem vivint quelcom semblant amb l'afegitó de la rapidesa del nostre temps i de la globalització, afavorida per les xarxes socials. Santa Teresa va portar-hi «lo poquito que hay en mí», com escriu ella. Avui, aquella centúria és considerada el segle de Santa Teresa, com diu un testimoni d'avui: «Viu el temps present i omple'l d'amor». A la recerca de la pròpia vocació. Va viure, Santa Teresa, moltes dificultats per anar descobrint la pròpia vocació i el que Déu li demanava en cada etapa de la seva vida. Ho expressa bellament amb una pregària en forma de poema que va repetint: «Danme riqueza o pobreza, danme consuelo o desconsuelo, danme alegría o tristeza, danme infierno o danme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí?» La gran mística i mestra de pregària. Però aquesta gran mística va viure 20 anys de sequera interior quan es proposava pregar. És interessant veure com, en un dels seus llibres sobre la seva vida, un tractat clàssic i únic, compara els nivells d'oració amb quatre maneres de regar un hort. Regar arrossegant l'aigua amb galledes des d'un pou. Oració mental, interior, de meditació. Recollir el pensament en el silenci i evitar les distraccions. Estar moltes vegades tractant a soles amb el qui ens estima. Requereix esforç personal. Regar per mitjà d'una sínia. Oració contemplativa de recolliment, esforç personal, però es comencen a assaborir els fruits de l'oració. Regar amb canals des d'un doll, oració d'unió. L'esforç personal és molt petit, tot està absorbit per un intens sentiment d'amor i de pau, i regar amb la pluja que ve del cel, l'èxtasi. Aquí cal fruir sense entendre el que es frueix. Dona forta en el sofriment. El sofriment li ve per la família de carn i sang, per la primera família religiosa, per la manca de salut, per la mateixa església amb les denúncies a la Inquisició, per les dificultats dels viatges en aquell moment, però que tanmateix la varen portar per molts camins. Dona d'església i gran reformadora. Dona reformadora perquè desitjava la conversió ferma de la vida consagrada. Va viure moltes dificultats per la reforma del Carmel. La societat i els magistrats es posaren en contra del monestir de Sant Josep. Ella va confiar en Déu, veritable reformadora de l'Església. Fou proclamada santa només 30 anys després de la seva mort pel papa Gregori XV i el papa Pau VI, el beat papa Pau VI, la proclamà doctora de l'Església. En el nostre temps, les seves actituds ens poden ajudar a viure aportant lo poquito que hay en mí, allò que hi ha, ni que sigui senzill i humil, en cadascú de nosaltres. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Església Viva. Recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Com sempre, les notícies de la diòcesi ens les porta Meritxell Comas. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
El bisbe Francesc ordena mossèn Jordi Pla com a nou prevere de la diòcesi.
Diumenge passat, el bisbe Francesc va ordenar a la catedral de Girona mossèn Jordi Pla com a nou prevere de la diòcesi. Pla, que fins ara havia exercit de diac al servei de diverses parròquies de l'Alt Empordà, ha estat nomenat rector de Vilafant i vicari de Avinyonet de Puigventós, Cistella, Vilanant i Santa Llogaia d'Àlguema. També serà vicari col·laborador d'altres parròquies de l'arxiprestat de l'Alt Empordà Interior. A la celebració de l'ordenació hi han assistit feligresos de les diverses parròquies on mossèn Jordi Pla ha exercit el seu ministeri en els darrers anys i ha estat acompanyat també d'una quarantena de preveres i diaques. Mossèn Jordi Pla és filòleg i professor de català i una persona molt vinculada a l'àmbit social i cultural de Figueres. Mossèn Jordi Pla ha parlat de com ha viscut l'ordenació i què ha significat per ell aquest compromís.
Ha estat una pujada forta d'energia, de fruit de la gràcia de Déu, del do de l'orde, i estic molt content i amb moltes ganes, doncs, de ser portador d'esperança, de la bona joia, de la bona notícia de l'Evangeli.
Aquest cap de setmana comença un cicle de formació per adults organitzat per la Delegació Episcopal de Pastoral Familiar del Bisbat de Girona.
Es tracta d'un curs orientat al creixement personal amb maduresa emocional i espiritual amb una durada de 3 anys que té per objectiu estudiar les emocions negatives que causen relacions insanes i de patiment. Les sessions es duran a terme un dissabte al mes de 10 a 12 del matí al casal Bisbe Cartanyà de Girona i les impartiran el psicòleg Josep Maria Bobet i el terapeuta Josep González. Està dirigit a famílies, parelles, adults, laiques i laics motivats a un creixement personal amb l'objectiu de ser persones complertes, segons el desig que té Déu per cada un de nosaltres. El delegat episcopal de Pastoral Familiar, Josep Maria Sunyer, ha parlat de la filosofia del curs i dels objectius d'aquest cicle de formació.
És molt important, de cara a defensar-nos a la vida, ser persones amb majúscules. És a dir, ser persones que nosaltres estiguem bé per poder donar als altres. Ens hem de conèixer nosaltres totes les reaccions negatives que tinguem, que és, diguem, el nostre ego que ens el provoca. I bé, si coneixem totes aquestes accions negatives, tenim capacitat per poder-les canviar. Si no les coneixem, no podem canviar. És una mica aquesta la filosofia.
Més de 500 persones es van reunir al monestir de Poblet per assistir al congrés Laicat 21.
Els dies 2 i 3 d'octubre es va celebrar el Congrés del Laicat a Catalunya al monestir de Santa Maria de Poblet, amb el lema «Ser més Església, servir més al món». En un moment en què el papa Francesc reclama que el futur de l'Església demana una participació molt més activa dels laics, el grup de laics cristians Laicat 21 ha organitzat aquest congrés que ha girat entorn a tres grans eixos: cristians al món, laics a l'Església i espiritualitat laical. Hi van assistir més de 500 persones de les 10 diòcesis catalanes i van comptar amb la presència i acompanyament del bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, l'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, o el bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Sebastià Taltavull, així com diversos delegats diocesans. Finalment, els organitzadors van llegir el manifest final del Congrés, on van expressar la seva voluntat de col·laborar per fer una Església més servidora al món. Núria Iceta, membre del Laicat 21, ens parla de les principals conclusions.
Doncs estem molt contents de com ha anat aquest congrés. Hem reunit més de 500 persones de les 10 diòcesis catalanes, inclús a Mallorca i Menorca, i creiem que això ens ha reforçat com a laics en el nostre paper dins l'Església.
La cúria del bisbat de Girona es reuneix per celebrar el sant del bisbe Francesc.
Com és habitual, la cúria diocesana es va reunir dilluns passat per celebrar el sant del nostre bisbe. Amb la presència també dels seus familiars, el bisbe Francesc va agrair al conjunt de la cúria la seva disponibilitat i treball per l'Església de Girona i va destacar la importància de la nostra diòcesi.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El punt de vista ens el porta aquesta setmana Miquel Calzina, delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Benvingut, Miquel.
Bon dia.
Quan vulguis.
El deure d'acollida. Fa unes setmanes, el Consell Assessor per la Diversitat Religiosa del qual formo part va presentar el tercer document que ha realitzat i que té com a títol Acollir el foraster, l'hospitalitat com a deure i actitud espiritual. En aquest document parlem d'un valor que ha estat i segueix sent una intuïció compartida per totes les grans tradicions religioses i que és present d'una manera o altra als seus textos sagrats, el valor de l'acollida i de l'hospitalitat. El deure d'acollir el foraster i d'oferir-li un marc perquè pugui ser atès amb dignitat és una exigència present en el credo de les religions veterotestamentàries i també en molts textos de les tradicions espirituals de l'Orient Mitjà, de l'hinduisme, del budisme, del taoisme o del confucianisme. Totes les religions ens conviden a tractar l'altre com un germà, com algú que mereix respecte i atenció, més enllà del seu origen, el seu color de pell o les seves creences. Es tracta, de fet, d'un imperatiu humanitari que és el cor de tota persona de bona voluntat, creient o no creient. Això no ens ha de fer oblidar, ingènuament, però, que la nostra societat també hi actua en la por, els prejudicis, la ignorància, la xenofòbia i la discriminació. En què consisteix o en què ha de consistir l'hospitalitat? Ha de consistir en acollir l'altre, el qui truca a la porta, i oferir-li un espai on poder refer-se de la seva vulnerabilitat, sigui quina sigui, per tal que pugui refer la seva llibertat i autonomia personal. La crisi migratòria i de refugiats que assola el continent europeu és una oportunitat per posar a la pràctica aquest deure de l'hospitalitat. No només per coherència ètica amb les nostres arrels més fondes, també perquè ens hi juguem la nostra pròpia credibilitat. L'acollida, però, no es pot fer de qualsevol manera o per pal·liar la mala consciència espontània i passatgera. S'ha de fer pensant en una perspectiva àmplia i uns objectius clars. Més enllà d'oferir un plat i un sostre, cal fer un plantejament integral de qualitat i de futur per a les persones acollides, que contempli les necessitats educatives, de salut i de treball. Comptem, sens dubte, amb entitats i organitzacions amb molta experiència per fer-ho adequadament.
El dissabte de la setmana que ve, dia 17 d'octubre, s'inaugura el 6è Parlament Català de les Religions. Signes dels temps, temps de símbols, és el lema que s'ha proposat. Es portarà a terme al campus del Barri Vell de la Universitat de Girona. En parlem tot seguit de mossèn Jaume Angelats, que és rector de Cadaqués, d'entre altres parròquies, delegat episcopal per al diàleg interreligiós i també membre fundador del grup Vivarium Gerizena. Benvingut, mossèn Jaume. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
És el 6è Parlament Català de les Religions, tal com dèiem. Qui l'organitza, aquest Parlament?
Bé, en aquesta ocasió doncs l'organitza el grup Vivarium Gerizena, que és un grup que ja té uns quants anys de camí i que forma part de la xarxa catalana d'entitats per al diàleg interreligiós, vinculada al que en diem AUDIR, que és l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que és, diríem, l'entitat que tradicionalment ha organitzat aquestes edicions del que denominem Parlament Català de les Religions.
Però a part fa altres activitats, el Vivarium Gerizena.
Bé, el Vivarium Gerizena és un grup, bàsicament, de reflexió, d'aprofundiment de la dimensió espiritual, des d'una perspectiva interdisciplinària, interreligiosa, intercultural, que ja des de fa 15 anys es reuneix periòdicament, de fet un cop al mes, des d'ara ja fa uns quants anys, Cadaqués, tot i que va néixer pròpiament a Garriguella, i d'aquí el nom Gerizena, que és el nom llatí de Garriguella.
Aquest any es fa a Girona, però altres edicions on s'havia celebrat?
Bé, de fet, aquest Parlament neix en el marc de la celebració l'any 2004 del Parlament Mundial de les Religions que va tenir lloc a Barcelona en ocasió d'aquell Fòrum de les Cultures del 2004. A partir d'aleshores es va considerar que estaria bé que en l'àmbit territorial de parla catalana, que comprèn, diguem-ne, en aquest sentit, des de Perpinyà fins a Alacant i les Terres de Ponent i les Illes, s'anés convocant periòdicament un Parlament que en diem català. En aquest sentit es va fer una edició primera a Barcelona, després a Manresa, a Lleida, a Alacant, a Perpinyà, i ara, aquest any, doncs es farà, com deia, dissabte vinent a Girona.
Per què es fa? Quins objectius té?
Bé, de fet, és una trobada que senzillament vol cultivar aquesta dimensió del diàleg interreligiós, intercultural, perquè considerem que el diàleg doncs, és un camí continu de trobada, de relació, d'escolta, d'intercanvi, amb persones, amb col·lectius de tradicions, religions diverses, de sensibilitats diferents, que valoren i cultiven la dimensió espiritual de la vida com una via de creixement personal i de diàleg amb els altres.
Tothom hi pot participar, hi pot assistir?
És una trobada oberta a tothom, oberta a tothom. El que passa que doncs, hi són convidades especialment persones i col·lectius, com dèiem, vinculats a tradicions religioses. És oberta a tothom, es demana una inscripció prèvia, que es pot fer doncs, entrant a la pàgina web de vivariumgerizena.cat, les tres B dobles, i doncs, senzillament vivariumgerizena.cat, i allà hi ha el formulari per la inscripció i per, d'alguna manera, escollir un dels tres àmbits de diàleg que proposa aquesta jornada.
www.vivariumgerizena.cat... Són dues B baixes, vivariumgerizena.cat, i en el Google, buscant Parlament Català de les Religions, també ho trobaran fàcilment.
També ho trobaran fàcilment, i la inscripció estarà oberta pràcticament fins al dia abans. De fet, el divendres dia 16, com ja també es trobarà en la informació i en els tríptics i cartells que s'han difós, el divendres dia 16, a les 7 de la tarda, hi ha una prèvia d'inauguració, podríem dir, del Parlament, que és un concert a càrrec de Lídia Pujol, és el concert que ella ha titulat Iter Luminis, Camí de Llum, que es farà a l'Aula Magna Modest Prats, que és l'església de Sant Domènec, com heu dit molt bé, del campus del Barri Vell de la Universitat de Girona, que també és una de les entitats que ha donat suport i col·labora, doncs, oferint els seus espais i tot el seu suport en aquest Parlament.
Fem un repàs, si te sembla, Jaume. El programa d'actes del dissabte comença a 8:45 del matí amb l'acollida i després, al cap d'una hora, silenci, inici, cants vèdics.
Sí, les trobades que el grup Vivarium Gerizena doncs, ha organitzat ja en altres ocasions sempre comencen amb una estona de silenci, perquè ens sembla que el diàleg, que normalment es fa doncs, a través, diríem, de la comunicació, de la paraula, una paraula que després també mou una certa acció, però va bé que sorgeixi del silenci, i del silenci compartit. I en aquest sentit, com deies bé, dos quarts de nou començarà l'acollida, la recollida diríem, del material que s'ofereix a tots els participants, i a 9:15, una estona de silenci i un inici, en aquest cas, diríem, amb un grup que interpretarà uns cants vèdics, que de fet és un ritual vinculat a la tradició hinduista.
Després hi ha la presentació del Parlament a càrrec de Jordi Pigem.
Sí, aquest any la conferència marc del Parlament, aquest Parlament que té aquest lema, que ja heu recordat, signes dels temps, temps de símbols, doncs anirà a càrrec de Jordi Pigem, que és un filòsof de casa nostra, una persona que també doncs, des de fa molts anys treballa en aquesta dimensió que en diem el diàleg interreligiós i intercultural, que a més doncs, està atent a totes les situacions que marquen els nostres temps i n'és doncs, un intèrpret i li hem demanat que ofereixi la seva reflexió com a marc del que després seran els àmbits de diàleg.
Sí, parla'ns una mica d'aquests àmbits de diàleg que començaran a 11:45 i que hi haurà tres, podríem dir, punts importants, no?
Bé, nosaltres hem distribuït, diríem, una mica la reflexió en tres àmbits. Un àmbit en què, d'alguna manera, diríem, des de la dimensió del silenci, reflexionarem sobre allò que les religions anomenen el misteri, i en aquest sentit hi hem posat aquesta expressió mysterion, en què dues persones vinculades a tradicions diferents dialogaran entre elles amb un moderador i després hi podran intervenir tots els participants que s'hagin inscrit en aquest àmbit. Un altre serà l'àmbit que l'associem més a la paraula i que hi hem posat la denominació de paideia, que fa referència, és una expressió clàssica, que fa referència doncs, a tot el que és l'educació. L'educació dels valors, l'educació per la vida, l'educació pel creixement personal, la comunicació. I, per tant, ens sembla que és una invitació a reflexionar sobre un dels aspectes que també caracteritzen el moment actual en què, doncs, també en aquest àmbit de l'educació es viu una crisi profunda i una reflexió continuada. I, en aquest sentit, també la mateixa estructura. Hi haurà un moderador amb dos ponents, amb dos experts, que començaran el diàleg i després, doncs, continuarà amb tots els participants.
A les dues, el dinar que vosaltres...
Perdó, encara hi ha un tercer àmbit, que l'associem més a l'acció.
Ja parlava del dinar, jo.
Exacte, tu hi anaves directament doncs, a la nutrició. Però tot serà nutritiu en aquest Parlament. I en aquest sentit, aquest àmbit que el vinculem a l'acció l'hem titulat Oikonomia, perquè aquí es pretén reflexionar sobre els aspectes relacionats, podríem dir, amb l'organització de la casa. L'oikonomia clàssicament vol dir això, és la llei de la casa, i per tant tots els aspectes socials, tots els aspectes polítics que també estan relacionats, al nostre entendre, amb això que en diem globalment la religió. I aquí també persones de tradicions diferents reflexionaran sobre aquest aspecte, justament en un dia que coincideix, ha sigut una coincidència, però una coincidència significativa, el 17 d'octubre, amb el Dia Internacional, el Dia Mundial de la Pobresa. I estem en un món, estem en un moment marcat, doncs, per l'evidència de tantes pobreses que demanen, diríem, una reflexió i camins de solució, perquè són un repte també des de la perspectiva religiosa i espiritual.
A la tarda, què podríem destacar, Jaume?
Bé, a la tarda ja serà una mica iniciar la recapitulació, la cloenda d'aquesta trobada. Hi haurà la recapitulació dels diàlegs del matí, amb un petit resum que en faran els moderadors, i això, diríem, amb intervals de diverses intervencions que tenen a veure, doncs, amb l'art, des de la música, des de la dansa, des de també, doncs, unes exposicions artístiques que ja des de primera hora del dematí, doncs, acompanyaran la celebració d'aquest Parlament, perquè considerem que l'art, doncs, és un llenguatge que també està impregnat i és expressió d'aquesta dimensió espiritual. I, per tant, la tarda serà un moment de trobar d'altra vegada de tots els participants, que el dematí s'hauran distribuït en àmbits diferents, i s'anirà intercalant una mica la paraula amb el silenci i amb les expressions artístiques diverses.
Gràcies, Jaume Angelats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 11, a les 6 de la tarda, concert de coral a l'església parroquial de Sant Miquel de Fluvià, amb els cors Indica de l'Escala, Palandriu de Llançà i Ramon Montaner de Figueres. Aquest dilluns, dia 12, missa en honor a la Mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil. A les 11, missa a la caserna de la Guàrdia Civil de Girona. També aquest dilluns és la 51a trobada d'infermers i brancadiers de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, al Santuari de la Mare de Déu del Collell. Des de les 11 fins després de dinar. A 14:45, missa presidida pel bisbe Francesc. Divendres que ve, dia 16, dinàmiques de creixement personal per a joves a partir de 15 anys, de 7:45 del vespre fins a 9:45, al casal bisbe Cartanyà de Girona. Més informació en el correu electrònic pastoralfamiliargirona@gmail.com. També se celebra el 6è Congrés d'Hospitalitats Catalanes de la Mare de Déu de Lourdes. Serà al monestir de Sant Daniel. A les 12, conferència de mossèn Sebastià Aupí, que parlarà de l'acompanyament. A les 7 de la tarda, missa presidida pel bisbe de Girona. A la recta final d'Església Viva anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 11 d'octubre. Ho fem durant tot aquest temps fins que no arribi el temps d'Advent amb mossèn Josep Caselles, que és el rector de Pineda de Mar i també d'altres parròquies, no, Josep?
De Santa Susanna, de Sant Pere de Riu i d'Orsavinyà.
Molt bé, Josep, quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge correspon al capítol 10è de Sant Marc, versets del 17 al 30. És l'episodi de l'home ric que volia seguir Jesús, però que no va tenir prou coratge per complir tot el que li demanava. L'evangelista Marc remarca que aquell home, al final del seu diàleg amb Jesús, se n'anà tot trist perquè era molt ric. Un fet força sorprenent i difícil d'entendre per la gent del món d'avui, inclosos els cristians. Fàcilment pensem que la riquesa porta a la felicitat, a l'alegria, i no pas a la tristesa. O que, si més no, els diners poden contribuir molt a la felicitat i a l'alegria. L'home ric de l'Evangeli d'avui es troba amb un dilema. Ha de triar entre aferrar-se a la riquesa o seguir el camí de la saviesa que li indica Jesús. El que acaba fent és aferrar-se a la riquesa, però això té com a conseqüència caure en el pou de la tristesa. Aquell home, tan preocupat per la riquesa, fa un mal negoci. El camí que va descartar, i que era el bon camí, el que Jesús continua proposant avui a tothom, és el de la saviesa. Comportar-se amb saviesa significa estar disposat a tot per seguir Jesucrist. El que segueix aquest camí, el de la saviesa, manté la seva llibertat i experimenta una joia que cap de les riqueses del món no és capaç de procurar.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.